Són les 5 de la tarda.
Repassem l'actualitat. A aquesta hora ja és més d'un centenar la xifra de morts com a conseqüència del terratrèmol que s'ha produït aquest matí a l'Afganistan i al nord del Pakistan. Un moviment sísmic que ha afectat moltes zones. 7,7 graus a l'escala de Richter, amb l'epicentre a 190 quilòmetres de profunditat i a 265 quilòmetres al nord-est de Kabul, la capital afganesa. Diversos edificis de la ciutat s'han vist sacsejats pel sisme, que també ha arribat a notar-se a l'Índia. El Pakistan ja s'ha declarat l'estat d'emergència amb mig centenar de morts reconeguts pel govern d'aquest país. D'altra banda, recordem que s'ha constituït el nou Parlament de Catalunya aquest matí, el que ha estat la cambra sorgida de les eleccions del 27 de setembre. Carme Forcadell, de Junts pel Sí, ha estat escollida nova presidenta amb 77 vots a favor en la primera votació secreta. En la segona s'han elegit les dues vicepresidències, la primera per a Lluís Corominas, de Junts pel Sí, i la segona per a José María Espejo, de Ciutadans. Les secretaries han quedat per Anna Simó, de Junts pel Sí, David Pérez, del PSC, Ramona Barrufet, també de Junts pel Sí, i Joan Josep Nuet, coordinador general d'Esquerra Unida i Alternativa de la candidatura de Catalunya Sí que es Pot. D'altra banda, avui s'ha fet un Consell de Ministres extraordinari per aprovar el Reial Decret de convocatòria de les eleccions generals per al 20 de desembre. En aquest punt final de la legislatura, Mariano Rajoy ha signat la convocatòria electoral i demà està previst que se'n faci la publicació oficial. La rúbrica, però, ha servit al líder del PP per fer balanç d'aquests 4 anys i ho ha fet traient pit per la gestió econòmica amb una llarguíssima llista de dades i ha afirmat que els eixos que es va marcar a l'inici de la legislatura s'han assolit perquè Espanya, segons ha dit Rajoy, inspira confiança. Precisament el PP és notícia, però per un altre motiu ben diferent, i és que el jutge José Castro ha demanat al Partit Popular tota la documentació sobre les remodelacions de la seu que la formació té a Madrid, al carrer Gènova. Castro ho ha requerit a la presidència del PP amb una providència dictada avui i ha demanat el llistat d'empreses que es van contractar i subcontractar després per fer els treballs entre els anys 2002 i 2010, com també les factures originals dels pagaments. Castro ja havia obert el febrer passat una peça separada del cas Palmarena per investigar la compra i les obres a la seu dels populars a les Illes Balears, que presumptament podrien haver estat pagades per empresaris beneficiats per contractes públics, uns diners que també podrien haver-se destinat a la seu de Madrid. Fins aquí l'actualitat i fins aquí la Fórmula Estel. Ara us deixem amb el programa Estem amb tu, amb el Toni Guerrero i el seu equip.
Ràdio Estel.
Vols passar les tardes més divertides? Doncs no t'ho pots perdre. T'esperem totes les tardes de les 6 a 6:45 amb en Pere Espinosa i el seu nou programa Un gran somriure.
Patrocinat per Fernando Outram Dental Solutions.
Hola, soc Didac.
El Didac té 4 anys. Té una immunodeficiència primària, la mateixa malaltia rara que es va endur el seu germà Juan quan tenia només 3 anys. Si vols ajudar en l'avanç de la recerca d'aquestes malalties a la Vall d'Hebron, envia un SMS amb la paraula Didac al 28014. Preu del missatge, 1,20 €. Recorda-ho, Didac al 28014. De l'1 al 10 de desembre, Terra Santa al complet amb el Club Més Amics. Israel i Jordània al teu abast en un pelegrinatge de 10 dies organitzat per les parròquies de Sant Pau i Sant Josep de Girona. Terra Santa al complet amb el Club Més Amics, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70.
Barcelona t'obre la porta a les seves comarques, a la màgia de les seves platges i muntanyes, a l'encant de les seves tradicions centenàries, a una arquitectura única al món. Barcelona t'obre la porta a milers de possibilitats, molt a prop teu. Obre la porta i descobreix que Barcelona és molt més. Entra a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6. Catalunya Central 93.7. Garraf 96.8. Girona 103.4. Tarragona 100.6.
Tortosa 90.1. Vic 98.4. Estem amb tu. Ràdio Estel. Toni Guerrero.
Senyores i senyors, bona tarda Catalunya, bona tarda Andorra. Avui és dilluns, dia 26 d'octubre de l'any 2015. Estem aquí a Ràdio Estel. Comencem, naturalment, la setmana. Estem molt feliços perquè ja estàs acostumat, amiga i amic meu, que ens sentim molt feliços perquè ens agrada molt estar amb tu. Per tant, el que deia, bona tarda Catalunya, bona tarda Andorra, i anem a començar de seguida. Aquest dilluns 26 d'octubre de l'any 2015, com tots els mesos, tenim un programa especial. I per això, abans que res, Lluís Torrelles, bona tarda i benvingut.
Bona tarda, Toni.
Què tenen que fer els nostres oients a partir d'aquest moment per contactar amb nosaltres?
Doncs mira, en primer lloc ens poden trucar a un dels nostres telèfons, el 93 409 2771 i el 93 409 2772. Repeteixo, 93 409 2771 i 93 409 2772. També ens poden enviar un correu electrònic a la nostra adreça estemamtu@radiostel.cat, estemamtu@radiostel.cat. Ens poden fer like al nostre perfil a Facebook, que es diu com el programa, estem amb tu a Facebook, i seguir-nos al nostre Twitter, estem amb tu ràdio, estem amb tu ràdio.
Va finalitzar una setmana dintre del que és la programació nostra, de l'equip nostre, aquí a Ràdio Estel, que ha tingut un èxit molt gran, lo de la canció de tu vida, la cançó de la teva vida, no?
Això mateix. Si us agrada una cançó en concret, heu crescut amb una cançó, o teniu una cançó que és la vostra cançó de la vostra vida, volem escoltar-la. I no només volem escoltar-la, sinó que també volem que li dediqueu a una persona. Per tant, estem esperant el vostre missatge. Envieu o truqueu al 93-409-2777, 93-409-2777, i deixeu un missatge amb quina cançó és la cançó de la vostra vida i a qui li voleu dedicar. 93-409-2777 i 93... Repeteixo,
93-409-2777.
Això mateix.
71. Bueno, 77.
Ho
repetim perquè ens estem fent oriol. Repeteixes tu, doncs?
Sí, 93-409-2777.
Molt bé. Doncs per aquest dilluns 26 d'octubre de l'any 2015, què tenim preparat?
Doncs mira, avui tenim el dia dels síndics i avui, a més, tenim un equip complet, no? Tenim en primer lloc la Maria Assumpció Vila, que és la síndica de Greuges de Barcelona.
Maria Assumpció, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I benvinguda.
Ben trobats.
També tenim el Joan Barrera, que és el síndic de Greuges de Cornellà.
Joan Barrera, primera vegada que estàs amb nosaltres. Em dic que trencaríem el... Ah, no, el Joan ja havia vingut el darrer dia. El que és el Carles Dalmau, que l'anuncies ara?
És el Carles Dalmau, que és el síndic de Greuges de Sant Boi.
Pues molt bé. Per tant, Carles, això directament per la teva presència, que és molt agradable, aquí parlem sempre, ens parlem de tu.
Ah, molt bé.
Perquè és una emissora que tothom coneix i és molt familiar, i per tant, a nosaltres també, en aquest programa, gustosament, els nostres convidats, trenquem el protocol i, per tant, doncs, Carles, benvingut.
Gràcies.
I Joan, benvingut.
Bona tarda.
Una vegada
gràcies.
Més. Bé, doncs anem a començar amb una miqueta de música. Maria Assumpció, tu sempre que vens dius, o m'has comentat abans de començar el programa, avui escoltarem aquestes cançons tan maques que poses de quan en quan, Toni. Doncs, pues, amb honor teu i de les nostres oyentes, és que, clar, aquest programa cada dia té més senyores i senyoretes que ens escolten, cosa que a mi em fa molt feliç. Però bé, també tenim la sort i l'oportunitat que les cançons que posem els agrada a tothom. Per tant, comencem amb música. Goodbye, Norma Jean. No, I never knew you at all. You had the grace to hold yourself, but those around you crawl. I comencem amb Elton John. They crawled out of the woodwork and they whispered into your brain. They set you on the treadmill and they made you change your name. It seems to me you lived your life like a candle in the wind, never knowing who to cling to when the rain set in. And I would have liked to know you
day was that Marilyn was found in the news. And it seems to me you lived your life like a candle in the wind, never knowing who to cling to when the rain set in. More than just our Marilyn Monroe. And it seems to me you lived your life like a candle in the wind, never knowing who to cling to when the rain set in. And I would have liked to know you, but I was just a kid. The candle burned out long ever did. Your candle burned out long before.
A Ràdio Estel estem amb tu, Toni Guerrera. ¿Te gustaría tener éxito en la educación de tus hijos? El próximo lunes 26 a las 6:30 de la tarde, en el Auditorio Fiat, diagonal 648 de Barcelona, junto a la Illa, tienes una entrada gratis para escuchar y participar en la charla coloquio con el profesor Pablo Pascual, pedagogo y experto en la autoridad parental positiva. No te lo pierdas. Acto organizado por JEC Familia. Más información en el 628-61-78-32. En el fons, per somriure amb ganes, només necessites professionalitat, serietat i eficàcia. Clínica Dental Ortodòncia Doctors López. Tota la nostra experiència al teu abast perquè somriguis com mai, amb la innovació més puntera i tota l'atenció personalitzada que necessites. Som a Barcelona, al carrer Capità Arenas 3, cantonada Diagonal, davant del Corte Inglés de Diagonal. Comença a somriure trucant al 93 204 24 41. Clínica Dental Ortodòncia Doctors López. La màxima serietat pel teu màxim somriure.
Bones notícies! Si ets un gourmet i vols gaudir de la millor gastronomia catalana, no t'ho perdis. T'esperem al Rebost d'Hostafrancs, al carrer Béjar 33. T'oferim la cuina que tu desitges degustar. Un gran varietat de plats de mar, muntanya, marís, tot tipus d'arrossos i, si ets els que esmorzen com un rei, els millors plats per començar el dia. El Rebost d'Hostafrancs. 93-426-9874. Telèfon 93-426-9874. Al carrer Béjar 33 de Barcelona. El Rebost d'Hostafrancs.
Doctor Lamar, benvingut una vegada més. Quin futur tenen, doctor, les cèl·lules mare?
Clar, si nosaltres som capaços de que aquestes cèl·lules que, degut a les agressions que ens porta, doncs, ens porta la vida diària, som capaços de rejuvenir-les i som capaços de posar-les allà on han perdut la seva vitalitat, això el que fa és millorar el funcionament dels òrgans, el funcionament del teixit connectiu, el millora l'elasticitat dels lligaments, inclús és capaç de fer que les nostres lesions o fractures puguin curar abans. Doncs les cèl·lules mare el que fan és aportar aquesta joventut que fan falta als teixits perquè no envelleixi el nostre cos.
Algú et vol escoltar. Et presentem la residència geriàtrica Balmes. Perquè sabem el que vals, fem teràpies ocupacionals, tallers d'ocupació, tallers de salut i, per suposat, comptem amb una capella fixa. Visita'ns al carrer Balmes 248. Telèfon 93 218 73 44. 93 218 73 44. Residència geriàtrica Balmes. ¿Estás harto de resbalones? ¿No puedes más con los obstáculos? Nosotros tenemos la solución. Ecoducha. Te cambiamos la bañera por un plato de ducha en tan solo 8 horas, con la mejor calidad y el mejor precio. Siempre pensando en tu bienestar y en el de los tuyos. Si estás interesado, contacta con nosotros en el 93 188 2400, 93 188 2400, o visítanos en la calle Argentés 10, nave 5, en Santa Perpetua de la Mogoda. Ecoducha.
Restaurant Cal Jordi Montblanc. T'esperem amb la millor gastronomia catalana. Gaudiràs dels millors plats de la tardor. Restaurant Cal Jordi Montblanc. 977-863-249. 977-863-249. Carrer Poblet i Teixidor 10. Montblanc, ciutat medieval. A Ràdio Estel sempre estem amb tu. I a les tardes ho estem encara més. Estem amb tu. Toni Guerrero.
Doncs senyores i senyors, amigues i amics, anem a començar ja la tertúlia d'aquest dilluns, tal com dèiem al començament del programa, amb la Maria Assumpció Vila, síndica de Greuges de Barcelona, amb el síndic de Cornellà, Joan Barrera, i amb el síndic de Sant Boi, Carles Dalmau. Maria Assumpció, si et sembla bé, parlem una miqueta, i et faig aquesta pregunta a tu, dels top mantes. Perquè, bueno, l'altre dia vaig baixar una miqueta, no sé, vaig fer un passeig per la plaça de Colón, i realment, doncs, bueno, hi havia una quantitat impressionant que jo no havia vist mai. De totes maneres, ja parteixo de la base que si aquestes persones que necessiten viure, necessiten menjar i moltes coses bé, si es poden guanyar la vida d'aquesta manera, jo particularment me n'alegro molt. I algú poder estar pensant també què passa amb uns altres països d'Europa. Això... Realment, em sembla que tu tens també bona informació. Això passa en uns altres llocs.
Sí, sí, passa en altres països i sobretot en ciutats grans i també a l'estiu en pobles de la costa, que és el que passa aquí a la Costa Daurada, cap a Salou i aquests llocs tan turístics i també tota la part del Maresme, no? A veure, per què s'han concentrat ara allà? Estan allà a Colón, concretament passada ja a la Rambla inclús, perquè allà que no els poden multar la Guàrdia Urbana, perquè allò és terreny de l'autoritat portuària. I llavors l'autoritat portuària, de moment, sembla ser que no té instruccions per multar-los ni per veure què fan amb ells. Perdó.
Tranquil·la, quan tossis tu, tranquil·la, eh?
Sí, ja dic que estàvem en família. El que passa que de vegades l'enraonar i aquests angustipats que volten ara per
aquí... I seguim en família, Maria Assumpció. Tu endavant.
Mira, a veure, jo diria que el fenomen d'aquestes persones, no vull dir problema, perquè no ho hauria de ser, és... que s'han concentrat aquí a Barcelona ara, doncs, que l'estiu ja ha acabat i que tots els dels pobles del voltant, tal com deia, han vingut aquí. I aleshores, què ha passat? Esclar, és il·legal la venda ambulant perquè no tenen cap permís per fer-ho. O sigui, per començar, la venda és il·legal. I després venen productes que estan falsificats, marques falsificades. Per tant, incorreixen en diferents errors. Què passa? La solució és la policia que els persegueixi i que els multi? No, perquè la policia els persegueix. Les imatges que jo he vist de vegades perseguint-los pel metro i per diferents carrers, i sobretot també a la plaça Catalunya...
Fan pena.
És pèssima. És pèssima perquè donen una imatge fatal, pitjor... Que la que fan venent coses, que ja sí que és una venda irregular. A veure, s'ha de buscar una solució que no sigui la de la policia i s'ha de buscar una solució per aquestes persones, que moltes d'elles no tenen permís per treballar i no treballen perquè no tenen permís. I aquest és l'embolic que sempre passa doncs, amb els immigrants, no? Perquè al final són quasi tots provenen de la immigració i són sud-africans. Aleshores, quina és la solució? La solució és molt difícil. Se'ls ha de dotar, per nosaltres, nosaltres pensem que se'ls ha de dotar a tots dels documents necessaris perquè puguin fer aquesta venda i de la mateixa manera que hi ha, doncs, perquè ho veiem, no? que hi ha, molt, bueno, hi ha mercats ambulants, doncs buscar un lloc adequat perquè puguin vendre allà i, evidentment, que no venguin productes falsificats, perquè això també està penat per la llei. I aquí són aquests dos punts que s'han de mirar d'arreglar. Per tant, això és el que s'ha de solucionar.
Estic totalment d'acord, i els mercats ambulants crec que seria una bona solució. Però tampoc podem oblidar, estimada Maria Funció, que darrere de tot això hi ha màfies, eh? O, presumptament, hi ha màfies incontrolades.
Això perquè
no es volen i perquè no es volguen, per algun moment, controlar. Per tant, primera cosa, controlar en aquestes presumptes màfies. I després en parlarem d'unes altres coses.
Eh? Sí, i, a més, és clar, resulta que abans aquestes màfies els hi deixaven condicional el gènere. I ara no, ara els hi fan pagar. I per això diuen, homes, que últimament s'han tornat violents i han agredit inclús a policies, això, no ho hem de consentir. Això està clar, no? Però, és clar, agredeixen perquè allò que els hi estan prenent és el seu pa d'aquell dia i del dia següent i de molts altres, no? Perquè han pagat aquell gènere. Abans eren més benevolents perquè després confessaven que els hi havien pres i ja estava. Ara no, ara els hi fan pagar aquestes màfies. I això és el que s'ha d'evitar, no? Que venguin productes que siguin legals, que no siguin imitacions, i a més, inclús, hi hauria una altra solució, que seria fer cooperatives, que fagin cooperatives. Ho han fet amb els que recullen ferralla. Doncs estaria bé que també, amb aquest tipus de negoci que tenen muntat, doncs que es fessin tipus cooperatives, i així es podrien guanyar la vida, si més no guanyar-la, defensar-se-la.
Joan Barrera i Carles Dalmau, no teniu aquest problema, les vostres poblacions?
No, les nostres poblacions, més aviat, tenim el problema de que algunes d'aquestes persones, doncs, van, que no és un problema, diguem-ne, que retornen després...
Tenen ciutat de la seva dormitori, activitat, per dir-ho
d'una manera. Retornen a aquestes poblacions i, per tant, els podem veure en el cas de Cornellà a determinades hores pujant al metro o movent-se fins i tot per la ciutat. Però el fet de la venda concreta, de la venda ambulant al carrer, tal com està aquí a Barcelona, no existeix.
Doncs comencem la tertúlia, com deia, Maria Assumpció Vila. Bueno, els tres us proposo tres preguntes per cada un. Eh? Però, bueno, no les faré jo, les preguntes. Anirem d'un per un. Expliqueu als nostres oients tres temes, tres propostes, tres queixes que us han fet, d'una per una. Comencem amb la primera teva, Maria Assumpció.
Sí. A veure, darrerament, nosaltres les queixes que tenim i que potser són les més punyents, perquè després en tenim altres, per sorolls a Barcelona tenim moltes queixes, per sorolls a les places i carrers, sobretot a llocs estrets de la ciutat, carrers que tenen un excés de soroll. I després, últimament, també els veïns de la Barceloneta que se segueixen queixant dels pisos d'ús turístic, no? Aquestes són les queixes que darrerament, diguéssim, que tenim sobre la taula i que veurem com les podem tirar endavant i com podem solucionar o intentar solucionar el problema.
Les has posat les tres a la vegada, per tant, ja està. Uh-huh. Aviam, Joan Barrera.
Bé, si hagués de dir tres coses, diria una, que està apareixent, jo crec que amb força, que és persones que no poden pagar el lloguer i, per tant, que necessiten recursos i ajuts per poder pagar el lloguer. Curiosament, o com a dada, algunes d'aquestes persones treballen, per tant, tenen uns ingressos, però aquests ingressos no els possibilita poder pagar el lloguer i poder pagar les altres despeses de manutenció que tenen en l'entorn familiar. Hi hauria també el problema dels sorolls, o de la convivència entre, bàsicament, el que serien terrasses i veïns. Aquí, doncs, hi ha una conflictivitat, sobretot en alguns punts de la ciutat, molt important. I, finalment, jo introduiria un tercer tema, que aquest és puntual, és estacional, però que no deixa de ser menys greu, que és el tema de les beques menjador, la situació de moltes famílies a les que no s'ha concedit o no saben què passarà amb la seva demanda de beca menjador.
I pel Carles Dalmau, com estan les coses?
Bé, les queixes que més sovintegen a Sant Boi, darrerament, fan relació a l'àmbit impositiu. Per exemple, una que és bastant recurrent últimament és la liquidació de l'impost de plusvalua quan hi ha una venda d'un immoble. I en aquest, atès l'evolució del mercat, més que una plusvalua es produeix efectivament una pèrdua de guany. Els ciutadans es queixen doncs, perquè independentment de si guanyen o perden, en el cas que perdin, segueixen pagant l'impost. Per moltes raons sembla ser que aquesta és una situació que ha esdevingut injusta, eh? I els ciutadans es queixen per aquest tema. Un altre aspecte recurrent, nou, molt novedós, eh? Que els síndics ens satisfà molt que els ciutadans recorreixin a nosaltres, també, sempre ens satisfà, estem al seu servei, però és novedós en quant que és l'aplicació del dret a la l'accés a la informació. Els ciutadans, pel fet de ser ciutadans, tenim, i demanar informació a l'administració pública, aquesta està obligada, en principi, a donar-nos la informació. I si no ens la dona, ens ha de justificar per què, amb un plaç de temps molt curt. I el tercer tema que m'agradaria que s'envoi, és bastant recurrent darrerament, és l'aplicació de l'ordenança de tinença d'animals de companyia. Juntament amb el de la contaminació acústica, és un aspecte de la vida de la ciutat problemàtica, molt problemàtica.
Això realment, qui ho vigila? Perquè jo no sé si vostès que m'estan escoltant en aquest moment passen pel carrer i a vegades tens que anar saltejant perquè aquesta brutícia dels animals de companyia, però els acompanyants deuen ser un mal educats, això abunda bastant. Vull dir, no és allò de dir, no, s'està solucionant. Jo no he vist mai que ningú el denunciessin. Això qui ho controla, això? La Guàrdia Urbana?
A Sant Boi és la Guàrdia Urbana. I a Sant Boi també funciona a vegades la denúncia ciutadana. Jo he atès casos de que em ve la persona que està pagant la sanció, o que està sancionada, que em diu és que m'han denunciat.
Uh-huh.
La policia no dirà qui, no pot dir-ho, però sí, diu, un tercer veí m'ha denunciat. Vull dir, funciona, però normalment qui actua, qui inicia l'expedient, són els agents de policia, en aquest cas la brigada canina de l'Ajuntament de Sant Boi.
Barcelona està neta o esteu preocupats també? No,
hi ha districtes i barris.
Hi ha molta brutícia.
També hi ha molta brutícia. La veritat és que uns barris més que altres ha millorat moltíssim d'uns anys cap aquí, però evidentment que també se sanciona. Però aquí és potser més difícil el que diu el company, no, de que un veí pugui denunciar o no. La veritat és que esclar, això són, no són els animals, no els que en tenen la culpa, sinó els que els porten. I, per tant, sí, és un tema que aquí també està passant, i jo, quan anem a fer xerrades pels barris, sempre hi ha una persona que s'aixeca i em diu que està molt molesta amb aquesta situació, per tant, existeix. Jo queixes concretes no les tinc, queixes de fulano de tal, amb noms i cognoms, però sí que l'ambient general és el que es respira.
A Cornellà, Joan Barrera, com funciona el tema dels botellons? Que això, les festes, com botellón incluïdo, hi ha moltes queixes, no?
No n'hi ha masses. Hi ha una zona, diguem, que és una zona d'esbarjo, que és una zona industrial, on precisament qui es queixa, o on hi ha hagut queixes, com està limítrof amb l'Hospitalet, són els veïns de l'Hospitalet. Les poblacions de l'àrea metropolitana, moltes vegades, en una vorera doncs, és una població i l'altra vorera és una altra població. En aquest cas, doncs, el problema que hi ha hagut aquí de concentracions, de botellón, d'aldarulls i fins i tot de baralles, ha estat molt concentrada. Cornellà, això no, els veïns de Cornellà no ho perceben, perquè queda molt allunyat del que és el nucli habitacional, però, en canvi, això sí que afecta, i em consta doncs, que provoca un cert malestar de relacions entre els dos ajuntaments, l'Ajuntament de Cornellà i l'Ajuntament d'Hospitalet, sí que provoquen els veïns de l'Hospitalet, que veuen com se'ls altera la seva activitat per unes concentracions que es produeixen en un altre terme municipal.
I a Sant Boi, Carles?
A Sant Boi, home, fenòmenos d'aquests n'hi han, esporàdics. Sobretot en els espais públics. O sigui, zona residencial, amb uns jardins, doncs allà és, o al Parc de la Muntanyeta, o algunes places a les altres hores de la nit, doncs sí, hi ha reunió de persones que van amb les seves bosses, amb les seves litrones, els seus, i fan el d'orgull, n'hi ha.
A Barcelona, Maria Lucio.
Sí, a Barcelona també, sobretot doncs, les places de Gràcia, clar, es queixen moltíssim els veïns perquè quan tanquen els bars tanquen normalment, en general, els bars compleixen amb l'horari i amb la normativa, però després doncs, es queden a fora, llavors venen els llauners, que els hi diem, i els hi venen llaunes, sobretot, bàsicament de cervesa, i continua el botellón, això, si no suporten, tal com deia aquí l'amic, no? I aleshores, doncs, sí que és veritat que d'això tenim moltes queixes, precisament pels sorolls que deia abans, està lligat amb els sorolls de les places, bàsicament de Gràcia.
Jo no sé qui em podrà donar aquesta resposta, i anem de seguida a la publicitat, però és una pregunta que em faig, no? La mala educació de molts motoristes, que hi ha més maleducats que ben educats. Això hi ha alguna queixa? Perquè jo suposo que igual us arriba alguna queixa del propi ciutadà que camina tots els dies. mala educació de molts motoristes, que la majoria són mal educats.
Motoristes es refereix a...
Sí, portar una moto, portar una motocicleta.
Al ciutadà o al policia que va motoritzat?
No, al policia també hi haurà algú potser de mal educat, però no es noten. Però bueno, no, però el ciutadà que va amb una motocicleta.
A veure, és que és diferent. La Gran Barcelona, sí, a lo que és una població com Sant Boi, que seríem com el barri, la meitat del barri de les Corts, Sant Boi, 85.000 habitants. Clar, jo he rebut més queixes respecte de la policia que no pas de ciutadans, en aquest cas. Uh-huh. Aquesta policia...
Bueno, aquests són el tipus de policies que no, ha... es senten xèrif, eh? Tenen un tipus de prepotència que llavors desemboca en mala educació.
I em consta que l'Ajuntament vetlla això i que fa els seus correctius interns en els comptats casos que passen, eh? Vull dir, els comptaríem amb els dits de la mà, amb els que jo he conegut. Però més de respecte, en aquest cas, he de dir, de la policia, que no de la ciutadania.
No, a Barcelona, queixes concretes, Maria, no, perquè és Maria. molt difícil denunciar un motorista. És difícil perquè ja sí que hi ha gent, doncs, que ho comenten ara, una queixa concreta, de dir, la tal matrícula m'ha passat a l'hora per tal carrer i fent soroll o per sobre la vorera, doncs això no, la veritat és que no s'ha donat el cas. I és estrany que no es dongui, però que sí que és veritat que també es comenta i m'ho comenten moltíssimes vegades. Bueno, no cal que m'ho comentin perquè ho veig jo que encamino per les voreres.
És increïble quan conduïm per Barcelona. També hi ha conductors d'automòbils, de cotxes, que mal educats, això està clar, no?
Sí, sí.
Però el que fan els motoristes, eh? Les SSS aquestes que fan, no?
Sí, sí. Bé,
qualsevol cosa t'adelanten, diguéssim, potser, per la dreta, més de fer-ho per l'esquerra, que és un perill total, no? Bé, i llavors què passa? Jo quasi mai trobo, poques vegades, que algun motorista l'han parat.
O sigui, no, no.
Sí. I saben perfectament que alguns carrers molt populars a Barcelona hi ha molt de trànsit, bueno, baixen, si fan baixada, anem a suposar encara més, sí, perquè sí, encara corren molt bé. Doncs que... pues jo quasi mai veig a la Guàrdia Urbana que parin aquests motoristes.
És molt fàcil saber-ho, eh? És...
Sí?
Demanar a la policia el llistat estadístic de... Perdó, de quines són les causes per les quals imposen multes. I els números canten, eh?
I l'acústica, Maria Funció, d'aquestes motos especials, no? Diguéssim, que fan un soroll però tan gran... Uh-huh. Això realment, això no està prohibit, diguéssim?
Però esclar que sí que està prohibit. Sí,
sí. Això està prohibit, no?
Totalment.
De circulació i de convivència, doncs sí, limita els sorolls.
I això suposo que si qualsevol d'aquests motoristes va per un carrer, tard o aviat, o un cotxe patrulla, o un motorista de la Guàrdia Urbana, ho té que escoltar i té que... Escolti, vostè s'està passant, no? Bé, és igual.
Però no es poden sancionar impressions, s'han de sancionar fets concrets. Sí, llavors s'ha de parar, s'ha d'avaluar... I que comença l'experiència,
si no? Portes una acústica, vull dir que despertes, vull dir, a tothom, els malalts, sí, els nens, això però suposo,
de,
sí, això es permet.
A veure, abans comentàvem el tema de les defecacions dels gossos al carrer. El gran problema que hi ha en aquests moments, i que t'ho diu doncs, la Guàrdia Urbana o els responsables d'espai públic de l'Ajuntament, és que tu no pots imposar cap multa si físicament no estàs o no tens la prova real de que tu estàs allà davant. I aquest és el tema.
No, però jo em refereixo... Si paren una moto d'aquestes, al Guàrdia Urbana.
En el cas de les motos, és exactament el mateix. Tu pots fer un control sonomètric de les motos que van per un determinat espai i periòdicament se'n poden fer. I aleshores, doncs, el boca a boca funciona i veus o pots notar que hi ha un descens o que hi ha molt més control. Per què? Perquè la gent s'ho acaba dient, això. Però la gran dificultat que hi ha en aquests moments, o que hi ha en totes aquestes qüestions d'incivisme, que bàsicament són qüestions d'incivisme, és que has de tenir la prova per posar una multa, per imposar una sanció, per, en definitiva, estar, doncs, estar a l'aguait perquè no passi.
Bé, anem a la publicitat i després us preguntaré sobre que ha tingut bon resultat a la ciutat de Barcelona una diada de qualsevol mes, el dia... sense cotxes, vull dir, coordinat. Uns quants cotxes, però alguns que tampoc circulin. Anem a la publicitat i em feu on doneu aquesta resposta.
Estem amb tu, Toni Guerrero.
Si desitja degustar la millor cuina mediterrània i de mercat, l'esperem a casa nostra. Al Cafè d'en Víctor, al carrer Tapineria número 12, a la plaça de la Catedral de Barcelona. De 12 a 24 hores, menús especials per grups i empreses. Al Cafè d'en Víctor. Us servirem com a casa vostra. Tapineria 12, telèfon 93 310 2872. El cafè d'en Víctor.
Somies amb anar de viatge? Ets un viatger incansable? A Viatges Loreto disposem de les millors ofertes en viatges nacionals, internacionals i creuers. I, a més, t'ajudem amb el finançament per viatges de més de 200 euros i sense interessos. Els nostres viatges són un autèntic tot inclòs. Fórmula ni un euro més, sense sorpreses. Perquè volem que gaudeixis del plaer de recórrer món sense preocupacions. Només has de triar un destí. Nosaltres ens encarreguem de la resta. No t'ho pensis més. Truca'ns al 902-0202-85. 902-0202-85 o visita'ns a www.viajesloreto.com.
Doctor Guillem López Borguete, com se li ha de cuidar la boca amb un nadó?
Pues se n'ha de cuidar fent fluoritzacions tòpiques, evitant sucres al biberó, no fer petons a la boca si la persona adulta que fa petons doncs pateix malalties bucals, sobretot transmissibles, evitar medicaments com les tetraciclines, la lactància materna al màxim de temps possible, fomentar al màxim la masticació, introduir la cullera no més tard del mes 6 de vida, netejar les dents amb una gasa humida o bastonet de les oïdes i visitar el dentista no més tard del mes 12.
L'odontòleg Guillem López Borguete, en pràctica exclusiva en ortodòncia, vol estar encara més a prop seu. Truqui'ns al 605 140 077. 605 140 077. En la primera visita, gratuïta, el doctor Guillem López l'orientarà i ajudarà. El contacte amb un prestigiós odontòleg no té per què ser car. Truqui ja al 605 140 077. 605 140 077. El doctor Guillem López Borguete l'està esperant perquè per fi gaudeixi de la millor salut bucal. Visiti'ns a dr-guillemlopezborguete.com.
Arriba la flota d'autocars, autobusos i microbusos més moderna del sector. Ripollet Bus. T'oferim el millor servei de logística per a l'organització d'actes, agències de viatges, particulars, col·legis, etc. Professionalitat, puntualitat, confort i modernitat són les nostres màximes. La teva satisfacció és la nostra millor recompensa. Ripollet Bus. No t'ho pensis més. Som la teva solució per transports discrecionals o serveis ocasionals. Truca'ns al 93 580 81 80 93 580 81 80, o envia ens un correu a info@ripolletbus.com. info@ripolletbus.com.
¿Tu salud pide un cambio? Con Productos Naturales Plan Natur tenemos la alternativa que estabas buscando. Productos con materias primas naturales con las que tu organismo saldrá ganando. Complementa tu salud con Plan Natur. En Plan Natur tenemos la solución para todos tus problemas. Huesos, articulaciones, resfriados, también suplementos vitamínicos, control de peso, pérdida de memoria. En Plan Natur tenemos lo que necesitas. Plan Natur, en herboristerías, dietéticas y para farmacias. Y recuerda, Plan Natur, naturalmente a tu salud. Más información en planatur.com.
Este señor ha cambiado su antigua bañera por un plato de ducha. Contacte con Ecoducha y aproveche las ventajas de ahorrar agua, eliminar riesgos de accidentes y mucho más gracias a Ecoducha. Mano de obra, materiales y retirada de su bañera antigua por solo 549 euros IVA incluido. Sí, como oye, 549 euros IVA incluido. Y en el mismo día, Ecoducha, 931-882-400. 931-882-400.
Ens preocupem per les teves inquietuds. Ens preocupem per la teva família. Estem amb tu. Ràdio Estel. Toni Guerrero.
Doncs seguim. I, bueno, abans de parlar de la repercussió i els resultats d'un dia sense cotxes, Maria Assumpció, com hem explicat i hem escoltat diferents fets de mala educació, no em vull oblidar dels ciclistes. Jo suposo que els estan escoltant en aquest moment i que van amb bici, estaran satisfets perquè, bé, jo crec que els carrils per bicicletes de Barcelona cada dia van augmentant i quasi ja estan a tots els carrers. Però, clar, per què serveixen aquests carrils per bicicletes? Primer, per precaució d'accidents, no? Això està més clar que l'aigua, no? Però sí, aquests o molta majoria de ciclistes que van amb la seva bicicleta, per posar un tan sol exemple, quan el semàfor està en vermell, se'l passen. Aquesta és una de les coses, de les moltes que tinc i que he prengut nota de lo que vostès m'han escrit durant tot aquest mes per quan vinguessin els síndics de greuges. Què passa amb l'educació de la majoria de ciclistes?
Bueno, abans parlàvem de les motos. Jo penso que les motos, dintre de tot, des que van començar el bluff de les motos fa molts anys aquí a Barcelona, i ara està passant amb les bicicletes, hi ha un incivisme tremendo, tremendo. Sí que és veritat que quan l'any 2007 es van començar a fer, es va implantar la bicicleta i es van començar a fer carrils bici, se'n van fer molt pocs, i aleshores, mica en mica, s'han anat adaptant més carrers per a la bicicleta, però també és veritat que encara són insuficients. I com que són insuficients, això els hi ha donat peu que inclús en els llocs que hi ha en aquests carrils, no passen pels carrils. I passen, doncs, per sobre les voreres, que està absolutament prohibit, no? Fora de les voreres que tinguin més de 5 metres, etc. És un problema molt gran. És un problema molt gran de les bicicletes i que entre tots hem d'aprendre a conviure, però també hem d'aprendre que tenen que tenir més civisme i que tenen que anar molt més en cuidados, sobretot el que dius de passar-se els semàfors en vermell, no? Està sancionat i està tipificat i, esclar, si en aquell moment hi ha un urbano allà que els multa, pues i s'identifiquen.
Quina multa els hi poden posar per passar-se a l'Ofama Farmer?
Sí, fins a 200 euros. Però, clar, si la paguen de seguida o al cap tenen uns dies per poder-la fer efectiva, doncs llavors hi ha un descompte tal. Però, és clar, el problema és que no multen el suficient. I em sap greu, perquè a mi el de la sanció i el de les multes em sap molt de greu dir que s'ha de fer, però és que en aquest cas és que jo crec que és un tema que s'estan produint accidents, cuidado, i que després no es diuen, perquè n'hi ha cada dia d'accidents i d'accidents greus.
Majoria,
i això no es publicita.
La majoria que es passa un semàfor en vermell, segur que es passen també i per alt a la multa i poder ni l'arribaran a pagar. Però bé, cada un que faci el que vulgui, però té que haver-hi també un control. Té que haver-hi també un control sobre els ciclistes que realment pues, tampoc pugen amb una bicicleta, ni la condueixen ni la porten, com ho tenen que fer. Bé, cada un que faci el que vulgui, però hem d'intentar, el que deia la Maria Assumpció, no sé, tindre més educació, conviure i pensar que tots convivim junts i intentar tindre les màximes precaucions perquè després, a l'hora de la veritat, després d'un semàfor vermell, pot haver inclús, no sé, algun d'aquests ciclistes que a través d'aquell accident pugui també arribar a la mort. Bé, ràpidament, diada sense cotxes. Repercussió, resultat que va donar?
A veure, aquesta diada feia més de 10 o 12 anys que no es feia aquí a Barcelona, no? Actualment el nou govern de la ciutat doncs, va decidir fer aquest dia. A veure, jo crec que es fa una mica a tall d'exemple i a tall de pensar doncs, que cada vegada orientar que la ciutadania agafi menys el cotxe. Esclar, això també hi ha molta gent que està molt en contra d'això, no? Jo he llegit molts articles a partir d'aquest dia que es va fer aquesta diada i, esclar, hi ha moltes persones doncs, que estan en contra perquè diuen, bueno, doncs a darrere de la indústria de l'automòbil, doncs també hi van molts diners i molts llocs de treball, i per tant tampoc es pot despreciar l'utilització del cotxe. El que passa és que el tindríem potser que utilitzar amb més seny i més concretament doncs, en una ciutat com Barcelona, que ja està molt pol·lucionada, doncs anar amb cuidado. Jo crec que és una mostra així, però també he de dir això, doncs, que com a defensora de tots i totes els ciutadans i ciutadanes d'aquesta ciutat, n'hi ha que estan a favor i n'hi ha que estan en contra.
Maria Assumpció, Joan Barrera i també Carles Dalbau. Abans de parlar d'un tema, crec que molt interessant, la situació a Barcelona i Catalunya de les beques per menjador, us vull fer aquesta pregunta. La respon el que vulgui. O si voleu parlar els tres, també, abans d'entrar, repeteixo, amb les beques de menjador. Pot haver-hi avui en dia, eh? Estem en aquest dilluns 26 d'octubre de l'any 2015, que ha començat el curs. Pot haver-hi encara un nen o una nena, o uns nens o unes nenes a Catalunya que no tinguin col·legi, que no puguin anar a col·legi? Pot existir encara en aquest moment?
Bé, això que no tinguin escola, no, perquè és un procés bastant molt automàtic. En el moment que un nen o una família s'empadrona, automàticament doncs, té dret a la sanitat i té dret a l'ensenyament. Hi ha una altra qüestió, que és la que plantejàvem abans, és el tema de les beques menjador. I aquest és un altre tema, és a dir, no tant el fet d'anar a escola, d'estar matriculat, aquí no hi ha, difícilment, si no és per voluntat dels pares, no hi ha cap nen que es quedi sense escola. Estem parlant d'una educació a partir dels 3 anys, perquè de l'1 a 3 anys no és obligatori, i aquest és un altre problema. És una altra qüestió sobre la que hauríem de parlar. Però bé, doncs a partir dels 3 anys, i sobretot a partir dels 6 anys, que ja és l'educació ja està reglada, l'ensenyament ja està més reglat, aquí no hi ha cap nen que es quedi sense escola. L'entorn en el que es desenvolupa l'activitat escolar d'aquest nen, sobretot l'entorn familiar, l'entorn de menjador, l'entorn d'espais i de joc, aquest és un entorn molt diferent, que aquí hi ha moltes diferències i que realment doncs, són on està. Els problemes són els problemes més grans i més importants en aquest moment des del punt de vista doncs, del meu cas, de síndic de Cornellà.
I pel Carles?
A Sant Boi hi ha una preocupació i una acció molt positiva per part de l'Ajuntament del 100% de plena escolarització a partir de l'edat que és possible. I em consta el desvetllament de l'Ajuntament per aconseguir això, i quan això el que deia el company Joan, un cop empadronats, ràpidament a la família se li canalitza el recurs educatiu que li correspongui. No? En quant a les beques menjador, bé, a Sant Boi, és a dir, en el ple del dijous passat es va aprovar una moció instant el govern a retornar aquests quasi 300.000 euros que s'han manllevat, no que s'han manllevat, que no s'han pressupostat per satisfer la demanda de beques menjador. Són a Sant Boi 456 nens que els aperilla aquest dret.
En quins pressupostos us moveu, diguéssim, al començament de curs per les beques d'enguany?
A veure, a Barcelona la partida pressupostària prevista és de més de 14 milions d'euros. L'Ajuntament n'aporta 8 i escaig i el Consorci d'Educació 6. Aleshores, s'ha de dir que aquest any hi ha hagut un augment important, que fins ara no s'ha tancat el pressupost per poder ajudar ningú, però sí que és veritat que hi ha casos de famílies que l'ajut a les beques menjador és compartida, segons els criteris establerts, que el ser compartida vol dir que moltes vegades hi ha nens o nenes que només tenen dret a la meitat o a una part, i que després s'ha pogut demostrar que aquella família realment ho necessitava, perquè potser han agafat les rendes de l'any anterior i ara estan pitjor. Si estan millor, doncs molt bé, però si estan pitjor vol dir que tenen encara més necessitat, i que llavors el que s'ha fet des de serveis socials és suplir-ho. La veritat és que els pressupostos per les beques menjador són partides obertes. A Barcelona, fins a aquest moment, són partides obertes i que, per tant, doncs, s'ha anat atenent a tothom qui es creia que tenia que complir els criteris i els requisits que s'havien establert.
Bé, una pregunta pels tres, però m'agradaria escoltar la resposta de cada un de vosaltres. No sé, per recórrer una miqueta, diguéssim, la nostra geografia, encara que naturalment s'estan escoltant de tot Catalunya, i suposo que aquestes preguntes i respostes desitjo també que us arriben a tots i que també puguin servir. Quantes sol·licituds heu rebut per aquest any i quantes s'han coincidit? Per exemple, Carles.
Perdó, sol·licituds
de...? No, de beques de menjador.
De beques menjador.
Aproximadament, no? Bueno, i si és exacte, millor.
No puc dir, no tinc les dades pròpies de Sant Boi. Abans deia que eren 456 els que es queden sense o que ho tenen compromès. Tinc dades del Baix Llobregat, però no les tinc individualitzades de Sant Boi.
I en el cas, per exemple, teu, Joan?
En el cas de Cornellà, les dades d'aquest any és que es van tramitar 1.501 beques menjador. D'aquestes, 726 estan garantides, per tant, les famílies rebran un ajut. 260 queden fora per superar la renda de la família. Aquí entraríem en els casos de que la renda s'estableix en relació a la declaració de renda de l'any anterior i, per tant, tot el que és pobresa sobrevinguda no entra, i hi ha alguns casos que són de pobresa sobrevinguda. I 515 en quedaven en aquest moment per avaluar. Clar, estem parlant d'uns percentatges entre 725 que ja estan garantides i 515 que queden per avaluar, doncs es veu que molta gent pot quedar fora d'aquesta beca menjador i moltes famílies poden quedar fora. És veritat que aquestes beques, en alguns casos, o en la majoria de casos, doncs hi ha l'ajut al final dels serveis municipals, però jo crec que això no hauria de ser així. Em sembla que des d'aquest punt de vista s'hauria d'atendre a tots els infants que estiguessin en una situació de vulnerabilitat i a totes les famílies que estiguessin en una situació de vulnerabilitat. Se les pot ajudar a través de les famílies, però una qüestió de vegades fins i tot de tradició, que hi ha persones o famílies que per una qüestió religiosa o que per una qüestió cultural doncs són reacis a acceptar una beca menjador i, per tant, s'hauria d'ajudar la família o s'hauria d'ajudar directament als nens o a les famílies, a través dels nens, perquè aquests nens poguessin. Perquè, clar, nosaltres aquí estem parlant del dret a la manutenció, que és un dret bàsic i un dret fonamental, però és que del dret a la manutenció penja el dret a un ensenyament igualitari, a un ensenyament en dignitat. I, per tant, estem incidint en un valor i en un dret fonamental, que és el dret a l'educació. Quan estem parlant de beques menjador, estem parlant de dret a l'educació en condicions. I aquest és un element clau i substancial, perquè si no ens podem quedar només amb les xifres i ens sembla com si això, doncs, mira, qui dia passa any empeny. No. Escolti'm, el nen té un dret a l'educació, el dret té el dret a que aquesta educació estigui amb garanties, el nen té un dret a que aquesta educació sigui en igualtat i, per tant, doncs, que l'oferta dels poders públics li garanteixi aquesta igualtat, i l'element de la nutrició distorsiona o pot acabar distorsionant aquesta igualtat que es mereix el nen.
Maria Assumpció, per entrar una miqueta més en profunditat i que ho acabin d'entendre, que ho estan entenent, perquè s'esteu explicant fantàsticament bé als nostres oients, quins requisits s'han de complir per optar una beca de menjador?
Bueno, a veure, són diferents, però evidentment que la família pugui demostrar doncs, que no té suficients ingressos com per poder-se fer càrrec del que representa el cost a l'escola doncs, d'un àpat. I esclar, aquí, com han dit els companys, aquí hi ha un problema que va lligat amb el tema de les desigualtats, no? Perquè, per exemple, el curs 2014-2015, entre educació infantil i ESO, hi havia més d'un milió d'alumnes, i si es té en compte el risc de pobresa i la situació de pobresa que es troba la ciutat, doncs diríem que hi hauria uns 275.000 nens o nenes afectats i que, en canvi, les beques menjador van ser al redor de 70.000. A veure, què vol dir? Que tots els altres van deixar d'atendre? Potser no, però que estan en risc de pobresa i que queda la incògnita de si ha estat doncs, cobert totalment, tot i que, com he dit abans, els pressupostos siguin oberts.
Ha incrementat molt la pobresa infantil durant el darrer any, Carles?
La pobresa infantil? Què puc dir? Puc dir que en la sindicatura de greuges de Sant Boi, totes aquelles qüestions relatives a l'àmbit de serveis socials estan molt ben tractades. Molt ben tractades per al propi ajuntament. No en tinc coneixement de que hi hagi a Sant Boi una pobresa infantil agreujant, apremiant. Sí tinc coneixement, per els pocs casos que he atès, perquè són prèviament atesos per l'Ajuntament, que quan hi ha hagut algú que m'ha vingut a presentar una queixa per causes de males atencions, l'Ajuntament ràpidament m'ha explicat, m'ha donat explicacions del perquè de les coses. Sortosament, penso que l'Ajuntament en aquest cas està donant respostes allà on hi ha necessitats.
Molt bé, Joan, per finalitzar, tenim un minut. Per què la pobresa infantil a Espanya és molt més alta a Espanya que a la resta d'Europa?
Bé, perquè tenim un mercat laboral en precari. I aquesta és la raó. Si la gent no pot treballar o la gent que treballa ho fa en precari, amb contractes que són molt parcials, que cobreixen amb sous baixos, bé, tota aquesta realitat, això acaba derivant en els fills d'aquestes famílies i, per tant, tenim una situació complexa i complicada.
Maria Assumpció, Joan i Carles, estimats greuges, síndics de greuges, gràcies per haver vingut i fins d'aquí un mes, si Déu vol.
És la propera.
Gràcies a vosaltres.
A Ràdio Estel estem amb tu, Toni Guerrero.
Et preocupa deixar sols els teus pares durant el cap de setmana? Residència Geriàtrica Balmes. Anem a buscar el teu familiar, el recollim i l'acompanyem de tornada a casa. Podrà gaudir dels nostres tallers d'ocupació i salut. És el seu dia. Visita'ns al carrer Balmes 248. Telèfon 93 218 73 44. 93 218 73 44. Residència Geriàtrica Balmes.
La màxima expressió de bellesa es tradueix sempre en un gran somriure. Clíniques dentals Doctors López de Barcelona i Pallejà. Innovació, professionalitat i eficàcia a l'abast del teu nou somriure. Som a Barcelona, al carrer Capità Arenas 3, cantonada Diagonal, i a Pallejà, Ronda Santa Eulàlia 3. Comença a somriure trucant al 93 204 2441 i al 93 663 1584. I segueix-nos al Twitter, @GuillemLB, i al Facebook. Clíniques Dentals Ortodòncia Doctors López. La màxima serietat pel teu màxim somriure.
Porque la defensa de tus derechos nos importa, con Betalegal tú ganas. Defendemos y optimizamos tus intereses ante la agencia tributaria. Damos un valor añadido a tu empresa y más de 3.000 clientes de casi todos los sectores nos avalan. En Betalegal Abogados y Asesores Tributarios prestamos servicios dirigidos a empresas, profesionales y particulares bajo una perspectiva de eficacia y eficiencia. No lo dudes más, disponemos de expertos en cada una de las áreas de actuación: jurídico, fiscal, laboral, consultoría. Tú tienes la decisión. Con Betalegal seguro que tú ganas, porque nos preocupamos por tus intereses. Te ofrecemos soluciones eficaces, eficientes y, sobre todo, rentables para ti. Llámanos al 93 745 16 14, 93 745 16 14 o entra en nuestra web betalegal.com, betalegal.com. Arriba la flota d'autocars, autobusos i microbusos més moderna del sector. Ripollet Bus. Ens adaptem a les seves necessitats. Podem flexibilitzar els espais i comptem amb remolcs per autocars. No volem que el teu equipatge sigui un impediment. No t'ho pensis més. Som la teva solució per transports discrecionals o serveis ocasionals. Ripollet Bus. Truca'ns al 93 580 81 80, 93 580 81 80 o envia'ns un correu a info@ripolletbus.com, info@ripolletbus.com. Si desitja degustar la millor cuina mediterrània i de mercat, l'esperem a casa nostra. El Cafè d'en Víctor, al carrer Tapineria número 12, a la plaça de la Catedral de Barcelona. De 12 a 24 hores, menús especials per grups i empreses. El Cafè d'en Víctor. Us servirem com a casa vostra. Tapineria 12, telèfon 93 310 2872. El Cafè d'en Víctor.
Somies amb anar de viatge? Ets un viatger incansable? A Viatges Loreto disposem de les millors ofertes en viatges nacionals, internacionals i creuers. I a més, t'ajudem amb el finançament per viatges de més de 200 euros i sense interessos. Els nostres viatges són un autèntic tot inclòs. Fórmula ni un euro més, sense sorpreses. Perquè volem que gaudeixis del plaer de recórrer món sense preocupacions. Només has de triar un destí. Nosaltres ens encarreguem de la resta. No t'ho pensis més. Truca'ns al 902 02 02 85. 902 02 02 85, o visita'ns a www.viajesloreto.com.
Amigues i amics, ja veig el Pere Espinosa, que està allí més que preparat i amb moltes ganes d'entrar en acció i fer-nos companyia durant 30 minuts. Bon programa, estimat Pere. I em sembla que et poso un bon aperitiu, estimat Pere, perquè estem escoltant Elton John. Dic que és un bon aperitiu, no?, per tu, per començar animat i també demostrar una vegada més, que ho fas molts dies, el teu sentit romàntic, eh? Estimats, que sigueu feliços. Fins demà, si Déu vol. Bona tarda, Catalunya. Bona tarda, Andorra. Anyway, the thing is, what I really need. Yours are the sweetest eyes I've ever seen. And you can tell everybody this is the song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind, I hope you don't mind what I put. How wonderful life is while you're in the world. I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in the words
Estem amb tu. Ràdio Estel. Toni Guerrero.